Universitat Rovira i Virgili, una universitat propera i de qualitat, t'ofereix aquest espai.
Que si pares a pensar, no pararies de riure. Eh? Quin espant de família. Bueno, anem amb qüestions positives, perquè no tot és a l'apocalipse, professor Santiago Niño Becerra, sinó també...
Avui
hem tingut notícies positives.
M'estranya.
No, miri, l'Organització Mundial de la Salut aparca la seva prudència habitual, que miri que són sempre molt prudents, i han assegurat que al final de la pandèmia el tenim a tocar. Així de clar s'ha mostrat el seu director general, Tedros Adhanom.
Last week... The number of weekly reports.
La setmana passada, el número de morts setmanals per Covid va ser la més baixa des del març del 2020. Mai hem estat en una millor posició per acabar amb la pandèmia. Encara no hi som, però al final és a tocar.
The end is in sight.
Aquestes xifres tan baixes de les que parla Adhanom són, encara no, 11.000 morts per Covid a tot el món, la xifra més baixa des de l'inici de la pandèmia. Tot i això, l'OMS també dona per fet que els propers mesos hi haurà més onades...
I pitjors.
I demanen no abaixar la guàrdia. En la mateixa línia, aquest matí, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit al Món a RAC1 que cal esperar per dir que la pandèmia s'ha acabat.
Haurem de veure si durant l'any 23 el SARS-CoV-2 es comporta com altres virus, per exemple, el virus de la grip, que sí, que el vas tenint durant tot l'any de manera puntual, anecdòtica, i que després et fa un pic en la seva temporada, en la seva estació, que, com ja hem dit, l'estació dels coronavirus és final de tardor, començament d'hivern. Jo crec que aquest és l'escenari per veure ja i poder dir que la pandèmia ha acabat. Per tant, hem d'esperar.
Hem d'esperar, però no molt, perquè ja preveu que quan arribem a Nadal, com a molt tard, viurem un Nadal sense restriccions i anuncia que només s'hauran de vacunar els majors de 60 anys.
En principi, les persones de risc.
Per tant, els menors de 60 anys, interpreteu que no ens haurem de vacunar?
En principi no. Veurem també com va, repeteixo, i com va evolucionar la vacuna, però en principi... la recomanació serà de 60 o més anys, començant pels de 80 o més anys.
Josep Corbella, periodista especialista en ciència i salut, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ben retrobat, benvingut. Hem de veure-ho des d'una òptica positiva, hem de ser optimistes, tal com apunta en aquest cas qui seria el director general de l'OMS i també el conseller Argimon.
Em sembla que anem bé, no?
Bueno, sí, en bona direcció. Tot apunta que sí, sempre. No? Diríem que ja li tenim allò que se'n diu el peu al coll.
Sí, podem dir-ho així. Anem a veure. No arribarà un dia que ens llevarem i ens diran la pandèmia avui s'ha acabat. Això no passarà. Les pandèmies comencen de cop, perquè comencen quan arriba un virus nou en una població sense immunitat, i acaben a poc, perquè la població... amb el pas del temps acaba adquirint aquesta immunitat de manera gradual. On som ara? Doncs escolta, estem a punt d'entrar al quart any de la pandèmia. Va aparèixer el virus a final del 2019, aviat es compliran 3 anys i entrarem al quart. I en aquests 4 anys, entre les vacunes i entre els contagis, la població mundial, una miqueta menys a Xina, que va més retard, però la població mundial, i aquí a Catalunya i a Espanya, Europa, la població europea, hem adquirit una immunitat prou àmplia com per estar molt protegits. Per tant, sí que estem a la recta final.
Bueno, doncs amb aquesta... La bona notícia és aquesta. La dolenta és que un informe d'experts que ha estat publicat per la revista The Lancet parla d'errades massives en la gestió mundial de la pandèmia i diu que els governs i l'OMS van actuar tard i malament. Ja estigues d'acord?
Mira, si veiem el resultat, efectivament, gairebé en conjunt tots plegats no ho hem fet. Però també és molt fàcil criticar-ho ara, a toro passat. Hem de recordar on érem quan va començar això el 2020. Això va arribar com una sorpresa absoluta, ningú s'ho esperava, era un virus del qual no sabíem absolutament res, que va arribar en un món complex on països diferents van aplicar estratègies diferents, tenint interessos diferents i sistemes sanitaris diferents, i cadascú, la OMS i molts governs, van fer el que van poder, el millor que van poder. I és una mica injust ara ficar-li el dit a l'ull a l'OMS, perquè sense l'OMS hauríem estat molt pitjor. Bueno, deixa'm afegir una cosa, que he dit abans. Que acabi la pandèmia no vol dir que acabi el coronavirus. Aquest virus es queda a viure amb nosaltres. Per tant, el que tindrem a partir d'ara, com amb altres virus que han causat pandèmies en el passat, com amb virus de la grip, per exemple, és que tindrem pujades i baixades estacionals.
Bueno, però viurem el... O sigui, quan tu parles i penses del que vam viure la pandèmia, sembla impossible que estiguem com estem. És a dir, sembla que tot i que va ser molt de temps, en un curt període de temps hem pogut tornar a fer la nostra vida normal.
Aquestes... Home, ha estat llarguet, eh?
Bueno, perdona.
3 anys.
Bueno, sí, però... sí, però si no arriba a ser per les vacunes i no arriba a ser per, en fi, per la ciència, potser estaríem molt pitjor ara que encara, o sigui, encara estaríem immersos en, amb la pandèmia, no? És a dir, que aquí la vacunació de la població també, no sé, què hem pensat?
A molts ens ha estalviat haver-nos d'immunitzar passant la infecció, que hauria estat d'una manera moltes més persones amb malaltia greu, persones amb morts, efectivament. Però el que tindrem a final de la tardor molt probablement serà un increment important de contagis. Això ho tornarem a tenir. Com també tenim augments importants de contagis de grip, doncs, quan arribem als mesos d'hivern. Uh-huh. Això... passarà.
Vol dir que això ho tindrem.
Però el que no hi haurà seran les grans restriccions que hem hagut de fer en el passat. Això ja no tornarà.
Bueno, canviem de qüestió. Anem amb un col·laborot ja, perquè s'ha convertit en un col·laborot, que és el llançament d'aquest coet Artemis, que sembla que estigui una mica agafat. Ara, en principi, la propera data és el dimarts 27 de setembre. Ui. Serà el tercer intent del llançament d'aquest coet. Bé, primera pregunta d'un neòfit. Tant costa enlairar aquest coet quan els russos... Un té la sensació que quan s'hi posen l'enlairen més ràpid, o què és el que passa aquí?
Mira, que no s'hagi enlairat no és un fracàs. El fracàs hauria estat que s'enlairés i explotés o que anés malament el llançament. Però no ajornar el llançament d'un coet perquè hi ha algun incident al compte enrere i esperar uns dies més per llançar quan estiguem més segurs que el podem llançar, bé, això és habitual al sector espacial. Passa a la NASA, i passa a Rússia, i passa a Xina, i passa a l'Agència Espacial Europea, i li passa a tothom. Per tant, el punt on som ara no és de... O sigui, a nivell d'imatge potser fa mala imatge, però han pres les decisions correctes, que és que estem a punt de llançar un coet, veiem anomalies, no el llancem fins que no resolguem aquestes anomalies.
I quines anomalies hi ha? Perquè, clar, sempre hi ha fuites.
L'esquerda, una esquerda.
Sempre hi ha una fuita, hi ha una esquerda, sempre anem a parar al mateix.
Mira, el primer problemes que has de tenir en compte és que aquest coet és la primera vegada que es llença. No ha volat mai abans. Amb un coet nou... surten més imprevistos que amb un coet que tens molta pràctica, com pugui ser l'Ariane 5, que, per cert, el seu primer llançament va esclatar, o com puguin ser els Soyuz, o els Proton, o ara els Falcon 9 de SpaceX. O sigui, quan hi ha un coet i ja tens molta pràctica, et dona menys sorpreses. I aquest, doncs, està donant algunes sorpreses. El primer intent de llançament a final d'agost, crec que va ser el 29 d'agost...
Sí, que vàrem estar aquí... Bueno, teníem i vàrem parlar amb el professor Sureda. Estàvem aquí amb una expectació i, clar, va ser una mica un fiasco.
Sí, quan va arribar a zero, va començar fent negatiu. Zero, menys un, menys dos, menys tres. No sortia.
Per tant, res. Després va venir el segon llançament, que era un dissabte, tampoc res. I, bueno, ara estem a la tercera, que repeteixo, serà el 20... Espera't, 27 de setembre.
A veure. Pot ser o pot no ser, perquè la suspensió del dia 3 de setembre...
Què falla?
Allà hi va haver una fuita de combustible, no en el coet, sinó, diguem, a la manguera. O sigui, en el conducte que introduïa l'hidrogen líquid al coet, allà hi va haver una fuita. Aleshores...
Però no poden tapar?
Precisament, l'han arreglada... Però abans del llançament del dia 27, el dia 21, si no recordo malament el dia 21 han de fer una prova de càrrega del combustible per comprovar que funciona. Si això funciona, podrien llançar-ho el 27, si no ho han resolt bé, doncs s'ajudaria a l'octubre.
Una pregunta, un cop han carregat de combustible el coet, quan no s'ha l'aire, el tornen a buidar del combustible?
Sí.
O sigui,
sí,
l'omplen i el tornen a buidar?
Tot, sí.
Això és
I per què ho fan? Per què ho fan?
Bueno, perquè no els hi peti, no?
No pot quedar el combustible a dintre?
Mira, el coet, aquest coet, aquest i altres, tots els que van amb combustible líquid, és com un gran termo. O sigui, bàsicament, aquesta, si heu vist les imatges, aquest coet és de color taronja.
Sí.
El que és taronja és un aïllant que aïlla la temperatura del que hi ha dins, que és l'hidrogen, que està a 250 graus sota zero, 253 sota zero. I després hi ha oxigen líquid, que està a 183 sota zero. Aleshores, precisament perquè ha d'estar tan fred i perquè tendeix a haver-hi pèrdues per escalfament, es carrega just a les últimes hores abans del llançament, i si no es pot llançar l'han de tornar a buidar.
I cada cop, perquè si no acabaries perdent...
Perdries una gran quantitat.
De combustible per l'escalfor.
Perquè s'escalfaria aquest hidrogen.
Una cosa, nosaltres en el bulli, con el tema del nitrogen líquido, no passava igual. En el bulli.
El bulli, sí.
Nosaltres treballem con el nitrogen líquido. No, con el nitrogen. Con el nitrogen.
Sí, però...
Que és un gas inert. Ahora pasa, Manuel, lo voy de Villarreal porque con el lo que es el shock de la temperatura te quedaba muy normal lo que es la carga.
Tu vas aspirar una mica de nitrogen.
Però per un moment, és que estem parlant del llançament d'aquest coet.
Sí, no té res a veure.
I ara ens creus aquí...
Me sembra el típic estet que com és congelat te lo vol robar per a cremar la barruga. Ja no es va tolerar.
És que estem parlant d'un altre tema,
sí, és que estàvem amb els coets.
Si està congelat, com s'encén després? Perquè després surt allà un foc carnal tremendo.
És que no està congelat, és líquid. No és sòlid, és hidrogen líquid.
Però has dit que estava sota zero?
Sí, l'aigua sota zero es congela i és sòlid.
A mi m'agradaria preguntar-li...
Moment, que l'hidrogen
o l'oxigen. Sota zero no es congelen fins a temperatures molt més baixes.
Les persones que tenen fred... Aquí, per exemple, hi ha gent que té fred abans i hi ha aire condicionat. Varia, no? Doncs l'aigua es congela a una temperatura i altres a una altra temperatura diferent. Cadascú té un termo diferent.
No, és que no és
molt
això.
Molt ben explicat, senyor Buigas.
Em m'agradaria fer una pregunta.
No, a veure, expliqueu, perquè clar, és que t'ha interromput. Ah. I havies acabat o no?
No sé si s'ha entès o no.
No cal que expliqui res, que ho he explicat jo, que ho he explicat molt bé.
No, és que la seva explicació jo no l'he entès.
Jo entenc les explicacions del Josep Corbella, no la seva.
És a dir, si està sota zero tant l'oxigen com l'hidrogen...
Sí, la seva pregunta ja l'hem entès.
Com s'encén per partir amunt.
Que hi ha un misto. Qui saps com...
Comprèn allò, comprèn
el coet.
Hi ha un motor... Hi ha quatre motors, en realitat, a la base del coet. Aquests motors, per cert, són reciclats del Shuttle. Els quatre que porta els han volat diverses vegades. Un dels que porta va volar amb el Pedro Duque el 1998.
No!
Sí. Doncs és molt antic, aleshores.
Sí, però aparentment funciona perfectament, eh? Hi ha cotxes vells...
Sort que no hi van vides humanes a dins.
Com el meu Lada Niva. Com el primer dia.
Sí, un moment, no interrompim. I aleshores,
el combustible amb què funciona aquest...
El motor és aquest. Val. Bé, i després hi ha una finestra de llançament que tampoc són molt... O sigui, són, per exemple, de 70 minuts, no? Per què és de tan acotada la finestra? Per una qüestió meteorològica? O perquè hi ha un moment determinat?
No, perquè en el moment que es llença el coet, tota la trajectòria que farà ja està predefinida. I llavors ja ha de complir uns certs requisits, com per exemple... La nau, el coet llença una nau, que es diu Orió, i aquesta és la nau que va a la Lluna. Aquesta nau funciona amb panells solars. Interès que durant tot el trajecte, tota la missió, rebi llum solar. Per tant, has de fer una trajectòria que no passi per darrere l'ombra de la Lluna. Mm. Després, és molt important que quan torni la nau a la Terra, arribi de dia, perquè caurà a l'oceà Pacífic davant de la costa de Califòrnia, i la van a recuperar. Perquè en el futur hi aniran astronautes, per tant s'han de recuperar, per tant ha de caure de dia, per tant això també et condiciona. Aleshores hi ha tota una qüestió de mecànica celeste que et condiciona les hores que pots llançar.
No, són més espavilats del que sembla, aquests la Terra. Totes se les empesquen, això ho té calculat tot i... Déu-n'hi-do, aquests tios, tu.
Si llençar coets els costa, però fer els càlculs...
Sí, ho tenen tot previst i tot...
I han d'arribar quan la Lluna és més a prop, també, perquè la Lluna va cada mes, hi ha un moment que és més a prop i un moment que és més lluny, oi? És això, també?
No, han d'arribar quan la Lluna està més lluny...
Ah, més lluny?
...que la Terra del Sol. I això és pel motiu següent. És més fàcil llançar una nau, per exemple, a Júpiter, que no cap a Mercuri, perquè Mercuri és d'anar... cap a l'interior del sistema solar. Sí. I la gravetat del Sol... és molesta per la trajectòria de les naus. Mentre que si vas cap a fora, cap a l'exterior... Miri, s'ha d'imaginar que el sistema solar, la Terra, és una miqueta com un carrusel, no? Com un diàbolo dels parcs d'atracció. Sí, sí. No? Aleshores, per inèrcia, quan es llença una nau, va cap enfora. Aleshores, això a petita escala passa el mateix amb la Lluna. Quan es va cap a la Lluna interessa arribar-hi quan està més lluny de la Terra del Sol per anar cap a fora. Què vol dir això? Doncs que cada cicle lunar hi ha dues setmanes, més o menys, que es pot llançar perquè la Lluna estarà, diguem, més lluny que la Terra, i hi ha dues setmanes que no es pot llançar. I que t'has d'esperar que la Lluna es torni a posar a tiro.
I no pots llançar si em vas dir amb lluna plena, perquè si és lluna que està desapareguda, sí, ha marxat.
Sí, costa més ensapagar.
Bueno, a veure si podem avançar. Deixant de banda el llançament, que en principi està programat pel 27 de setembre,
i que el podreu seguir en directe si és el dia 27, perquè és a l'hora del programa.
Ah, doncs mira, perfecte, per tornar a transmetre un fail. Em diuen que és a les 5.35... 37.
I teniu 70 minuts, per tant, entre les 5.37 i les 6.47 nostres.
Tindrem altres coses per si de cas torna la cosa a fallar.
Estarem pendents, eh?
Per cert, tot i que jo crec que ja se sabia, un estudi, l'estudi més important que s'ha fet sobre marge i salut, demostra que caminar 10.000 passes al dia protegeix contra el càncer i els infarts. A veure, explica'ns el per què. Estudi que ha estat publicat fa pocs dies i que confirma aquesta teoria de caminar 10.000 passes.
Sí, mira, abans que el per què, el més important d'aquest estudi és que no cal caminar 10.000 passes perquè sigui saludable.
Ah, no?
I fins i tot persones que caminen molt poc, quan caminen una miqueta més, es redueix el risc. Començant per 1.000, 2.000 passes, caminar una mica més al dia, a tots els resulta més saludable.
Jo camino sempre 20 centímetres al dia i, escolta...
Doncs té marge per millorar. Té marge per millorar. I més enllà dels 10.000, les 10.000 passes, ja no s'observa un benefici addicional. Per tant, persones que caminen poc, que no s'obsessionin amb he d'arribar a 10.000, no? Si vostè camina 1.000 o 2.000 passes, si camina un quilòmetre més al dia i fa 1.000 passes més, doncs també li anirà bé.
Per tant, no cal fer cada dia 9.000 passes.
No, la quantitat òptima per la salut, l'òptima, el màxim benefici s'ha arribat amb 10.000. Més enllà de 10.000, no? Però per sota també hi ha un benefici del fet de caminar més.
De mica en mica poden anar-ho fent progressivament.
Per casa vaig amb patinet elèctric, però no, després sempre faig 20 centímetres caminant. I en 30, o alguna vegada 40, i ho noto, eh? El cor va
tot bé. Se't veu bé. I aleshores em deies per què tot el que és activitat física en general té uns efectes saludables per la prevenció cardiovascular, per la prevenció de molts tipus de càncer, i caminar és un tipus d'activitat física que està a l'abast de molta gent. No cal fer una activitat física molt esgotadora per obtenir aquests beneficis.
Doncs ja ho sabeu. Sí, caminar...
Sí,
bueno, però vostè no es mou de la cadira. Sí, sí, li pot dir, però... Acabarem amb una analítica de sang, Josep, que podria detectar el càncer abans que apareguin els símptomes.
Sí, mira, això és un tema molt interessant.
Home, i tant.
Més de 10 anys que s'hi treballa, ara està començant a donar resultats i és el futur. I els resultats actuals encara no són òptims, però ja comença a haver-hi indicis que això funciona. En realitat, hi ha un test que ja existeix, hi ha una companyia que l'ha desenvolupat, que l'ha comercialitzat, una companyia dels Estats Units, i el que falta és que demostri que és molt precís i molt eficaç. Tens 2 o 3 minutes perquè després
sí,
com
home,
funciona.
Clar, per això t'ho preguntat.
Com funciona això? Has de pensar que un tumor no és una fortalesa dins de l'organisme emmurallada, és un grup de cèl·lules que està en interacció amb el seu entorn, que capta nutrients, que capta oxigen i que elimina residus. I la idea és poder trobar aquests residus a la sang. I els residus que es busquen són ADN, i aquest ADN el llegeixes com si fos un codi de barres i et diu si l'origen és tumoral o no ho és. I et pot dir fins i tot de quin òrgan ve. I això és molt important, pot ser molt important en el futur per aquells tipus de càncer, sobretot, que es solen diagnosticar tard perquè no donen símptomes. Per exemple, de pàncreas, alguns de pulmó, alguns d'ovari, que quan, en el moment que es diagnostiquen sovint és tard, si els poguessis diagnosticar amb una analítica que et poguessis fer cada any, com és tan senzill de fer-se una anàlisi de colesterol, doncs potser se'ns acabarà recomanant una anàlisi de sang anual. Què falta encara? Doncs falta demostrar que la majoria de càncers els detecta i que quan... O sigui, que detecta el que vol detectar i que no detecta el que no vol detectar. No, no que et dona positiu quan és negatiu ni que no et dona negatiu quan és positiu. I aquí encara hi ha un cert marge de millora. Hi ha uns últims resultats que s'acaben de presentar al Congrés d'Oncologia que s'ha fet aquest cap de setmana passat a París, i amb un grup de 6.000 persones han trobat 36 càncers que no s'haurien trobat si no s'hagués fet l'anàlisi. Per tant, gran resultat. però n'hi ha 86 més de persones que en tenien i que no els van trobar amb aquest anàlisi. Per tant, encara hi ha marge de millora, però és el futur cap al qual anem.
Molt interessant. Tant de bo això ho tinguem d'una manera accelerada i evitaríem que un grapat de càncers doncs, se'ls hi perdi el control per detectar-los ja en algunes ocasions massa tard. Josep Corbella, moltes gràcies.
A vosaltres, Osvaldo, com sempre.
Josep Corbella, especialista en, en ciència i salut. Dèiem que són les 6 i 7 minuts. Quan tornem, a part de repassar ara com està la tarda, Dani Anglès, a veure què ens proposa avui.
Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells.
Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat.